L'art d'educar amb
Montse Mateu
i Dolors Sallés, un programa mensual en el que hi trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu.
Bon dia i benvinguts al darrer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Avui parlarem de la necessitat o no de posar deures als nostres alumnes, com ho viuen els pares i què suposa per als alumnes.
Cal replantejar el fet de posar deures per fer a casa? Hi ha acadèmies o persones que es dediquen a ajudar a fer els deures, perquè les situacions a casa es fan insostenibles. Tensió entre pares i fills, discussions per quan i com s'han de fer. Hi ha alumnes que si fan alguna activitat extraescolar s'han d'estar fins ben tard a la nit fent els deures i moltes vegades acaben angoixats per acabar la feina que els han posat des de l'escola. Els deures, en molts casos, s'han convertit en un greu problema familiar. El volum de deures que els posen, algunes vegades, és desmesurat. Hi ha escoles que cada dia els fan fer feina a casa. L'Organització Mundial de la Salut ha alertat sobre la pressió que senten alguns infants per culpa dels deures en països com Espanya. I, de fet, hi ha països on, per exemple, han optat per regular quanta estona han de dedicar els estudiants a fer la feina de l'escola a casa. Són útils o no? Pot ser el que cal replantejar no és tant la quantitat, sinó la qualitat. És a dir, si els deures són útils o no. Moltes escoles cada vegada diversifiquen més, però encara es veuen alguns tipus de deures que no aporten res als infants i joves, ni tampoc serveixen per aprendre res. Solen ser feines molt mecàniques, que els alumnes fan sense posar-hi atenció. És per això que Alba Castellví és del parer que els deures s'han de repensar, per tenir clar quina finalitat tenen. Segons l'Alba, hi ha dos motius que justifiquen els deures. D'una banda, reforçar els aprenentatges que es fan a l'escola, i de l'altra, que els deures ajudin a fer entendre als alumnes la connexió que hi ha entre els aprenentatges escolars i la vida, i per tant, que vegin que els aprenentatges que fan a l'escola són útils per al dia a dia.
Doncs bé, de tot això en parlarem amb l'Alba Castellví, sociòloga, educadora i mediadora. La seva principal activitat és l'assessorament a pares i mares. Fa tallers, conferències i sessions particulars amb les famílies. Comparteix les eines essencials per educar en serenitat. També es dedica a impartir l'ensenyament de la mediació a màsters i postgraus. Ha publicat els llibres Un cistell de cireres, 7 contes petits per fer-nos grans, de l'editorial Estrella Polar, i Educar sense cridar, acompanyant els fills d'entre 14 i 12 anys en el camí cap a l'autonomia, de l'editorial Angle Editorial. Bon dia, Alba.
Bon dia, com estem?
Bé, per començar, voldríem saber a veure què et sembla a tu, si deures sí o deures no.
Deures sí o deures no. Jo, més que deures sí o no, respondria que depèn de com, de quan i de quina manera. És a dir, els deures poden ser indicats i fins i tot molt indicats i poden ser contraproduents i fins i tot molt contraproduents. Per tant, aquest és un tema que requereix matisos.
Perquè tu creus que després de les hores que els nens estan a l'escola, creus que és necessari doncs, encomanar alguna tasca a casa?
Doncs mira, depèn. És a dir, no ho hauria de ser. Tenint en compte que les escoles hi estan 5 i 6 hores, si no es posessin deures, això seria indicatiu d'una feina ben feta i d'un temps ben aprofitat. És a dir, amb les hores d'escola n'hi hauria d'haver prou. Però podria ser que no n'hi hagués prou davant de determinades dificultats d'aprenentatge, per exemple, d'alguns nens en concret. En aquests casos, podria ser necessari que haguessin de reforçar algun aprenentatge fent deures a casa.
I aleshores, així com en la primera pregunta ens has deixat moltes incògnites, cal que els deures com haurien de ser? Perquè, clar, si dius, hi ha moments en què potser sí que és necessari posar deures. Aquests deures com haurien de ser?
Doncs haurien de ser uns deures que permetessin, sobretot, reforçar les dificultats dels nens que en tenen en algun àmbit concret, o bé fer-los veure quina connexió hi ha entre els aprenentatges de l'escola i el món real. Aquests serien els dos objectius que haurien de tenir els deures. Perquè puguin complir aquests dos objectius, és molt important que els deures no siguin els mateixos per tothom. Per què? Doncs perquè no tots els nens tenen les mateixes dificultats d'aprenentatge. Per què un nen que no té cap mena de dificultat en fer multiplicacions s'ha d'emportar a casa multiplicacions per practicar? Probablement aquest aprenentatge està més que consolidat. En canvi, un nano que sí que tingui dificultats reals amb això, potser necessita practicar aquest mecanisme, però en canvi no necessita practicar un altre contingut. Aleshores, és important que cada nen s'emporti a casa aquells deures que per ell tinguin sentit, no els que per ell són innecessaris. I per això és interessant que els mestres coneguin el nivell d'aprenentatge dels seus alumnes, les dificultats que tenen i, per tant, quines són les seves necessitats de reforç. Això és molt important, que els deures siguin, diguéssim, adreçats a les necessitats de cada alumne en concret. Evidentment, també cal tenir molt en compte les edats quan ens preguntem com han de ser els deures. Hi ha una cosa que és, jo penso que greu directament, que és que nanos de P3, P4, de 5 anys, s'emportin deures a casa. Jo crec que això és del tot innecessari i que precisament a casa s'han d'aprendre totes aquelles coses que no es poden aprendre a l'escola i que són tan o més importants en aquestes primeres edats. Per tant, hem de començar plantejant-nos a partir de quin moment és interessant que s'emportin alguna cosa per fer de deures a casa. També hi ha una altra cosa que és molt important, que és que els deures poden servir perquè els propis nens i nenes o estudiants de secundària siguin conscients de quines mancances tenen, de quines són les dificultats sobre les quals han de treballar. I com poden els deures servir per fer-los conscients d'això? Doncs de la següent manera, no? Jo el que proposo és que els estudiants puguin, en certa manera, escollir en funció de les seves dificultats d'allò que més els costa, els deures que han de fer. Hi poden haver treballs o propostes de treball preparades de diferents temàtiques perquè l'estudiant que té dificultats en matemàtiques se'n pugui emportar de matemàtiques i el que té dificultats en llengua se'n pugui emportar de llengua, per dir només dues de les àrees que més es treballen en forma de deures, no? Mm-hmm. Això són algunes de les característiques que penso que haurien de tenir.
Això amb edats, no?, d'educació primària, el fet de personalitzar els deures, perquè potser els nens i les nenes no seran tan conscients d'aquella dificultat que tenen, potser serà el mestre o la mestra qui haurà d'indicar, no?, quin punt ha de potenciar un o l'altre. No pot ser una mica que hi hagin diferències o que entre els nens, bueno, hi hagi, no?, tu tens deures, jo no tinc deures, tu fas d'això, jo faig d'allò.
Jo sí tinc un alumne, jo sóc mestra, que té dificultats a l'hora de redactar textos, per exemple, li demanaré que escrigui un conte, si li ve de gust, o si ho prefereix, que m'expliqui què ha fet aquella tarda. Però si tinc un alumne que té dificultats en l'àrea de matemàtiques, potser li demanaré que sumi totes les despeses que han fet aquella setmana a casa seva quan han anat a comprar. Això no vol dir que un tingui deures i l'altre no, sinó que vol dir que els tenen diferents. No? I si hi ha un nano que té més dificultats en l'expressió artística perquè, per exemple, li fa por a posar-se a pintar l'engròs, doncs potser aquest nano el que li suggeriré és que pinti els colors de la primavera en un mural abstracte que el porti cargolat i ben gros. Vull dir que no es tracta de tenir-ne o no, sinó que cadascú treballi allò que li convé. I al final, els nostres nens i nenes se saben diferents i no cal que nosaltres els ho indiquem. Ells ja reconeixen quins són els punts forts que tenen els uns i els altres, perquè és molt fàcil comparar-se entre ells. Al final, allò que fan a l'escola és públic i ho fan davant de tothom. És a dir, que suggerir a algú que reforci un determinat aspecte de l'aprenentatge al mateix temps que se li suggereix a un altre que en reforci un altre, a mi em sembla que és donar carta de naturalesa a la diversitat. Tots tenim els nostres punts forts i també tots tenim les nostres dificultats. I és per això que fem un treball diferent, perquè tots volem donar el millor de nosaltres mateixos en com més aspectes millor.
Tu estàs plantejant el que hauria de ser, no? com s'haurien de plantejar els deures. Però, per desgràcia, no tots els mestres tenen aquesta capacitat o bé s'ho han plantejat mai. Perquè a vegades és una qüestió de plantejar-s'ho, no de dir, bueno, realment els deures que poso són el que necessiten aquests alumnes o la manera com els poso.
Sí, és veritat que la primera cosa és pensar-hi. La segona cosa és poder-ho fer. També és veritat que mestres amb ràtios entre 25 i 30 o fins i tot entre 20 i 25 alumnes ho tenen més difícil que els que tenen ràtios més petites. També és veritat que els que tenen ràtios més petites moltes vegades no s'ho plantegen, sinó que a vegades funcionem per inèrcia, no? I és interessant parar-se a pensar, això que estem fent, ho estem fent perquè té una finalitat i ens està conduint cap allà on volem arribar, o senzillament ho fem perquè tota la vida s'ha fet així, per dir-ho d'alguna manera, i no ens hem parat a pensar que potser hi ha altres maneres creatives de fer les coses que ens condueixin a un resultat millor, que s'assembli més al que volem arribar. A vegades la feina és més tècnica que no pas pedagògica, i jo penso que hem de tenir un pensament pedagògic i fins i tot sociològic i filosòfic, els mestres. Hem de pensar sempre per què ha de servir l'escola que fem, per quin món preparem els nostres alumnes i com són aquests nens i nenes en relació a com eren els nens i nenes de generacions anteriors, educats per famílies que eren diferents i que vivien en una societat que també tenia unes altres característiques. Vull dir que és veritat que a vegades tenim poc temps per pensar i per adaptar allò que pensem al món que tenim.
En realitat, sí.
I, per exemple, quan ens trobem amb casos d'aquests, no?, d'alumnes que arriben a casa carregats de deures, o potser no en tenen molts, però tenen deures per fer, creus que això ajuda la relació entre pares-fills? O quina implicació han de tenir els pares
a
l'hora de fer els deures?
Precisament la relació entre pares i fills i els deures és un dels temes que a mi, com a assessora educativa de famílies, més em demanen, no? És a dir, jo sé que per moltes famílies és un veritable malviure l'experiència dels deures. Els nens arriben a casa carregats de deures i costa molt que es posin a fer-los. Hi ha pares que s'arriben a angoixar durant la tarda buscant el moment perquè els seus fills es posin a treballar i acabin de fer la feina. I després revisen aquesta feina i potser no està prou ben feta i això torna a ser un motiu d'inquietud i fins i tot de discussió i, en tot cas, de malestar en família. És un autèntic problema. I jo sempre proposo una manera bastant senzilla de no tenir-lo, aquest problema. I això consisteix en recordar bé de qui és la responsabilitat de fer els deures i de qui és la responsabilitat de fiscalitzar els deures que no s'han fet. Hem de tenir molt clar, jo crec que això és importantíssim per les famílies i que també és bo que en prenguem bona nota a les escoles, que els deures són un encàrrec que els mestres fan als seus alumnes. Els deures no són un encàrrec que els deures fan a les famílies dels seus alumnes. L'alumne s'emporta deures a casa perquè el mestre li ha encomanat que els resolgui. L'endemà, o quan sigui, haurà de tornar aquests deures fets a escola i haurà de donar-ne compte davant del mestre que li ha fet aquell encàrrec. La intromissió dels pares en aquí és bastant nociva perquè implica que són els pares els que assumeixen la responsabilitat que hauria de ser dels nens i nenes. És a dir, aquesta responsabilitat que ells tenen encomanada són ells els que l'han de resoldre i han de donar-hi una resposta. Si no porten els deures fets a escola, el problema ha de ser dels propis nens i nenes, no ha de ser dels seus pares. Per tant, quan un mestre es troba que un alumne porta els deures sense fer, és a l'alumne a qui ha de fiscalitzar, no és als seus pares. Jo crec que aquí tenim una confusió molt important quan des de les escoles fem una nota a casa. Dient, el teu fill no ha portat els deures.
És que això es fa, eh?
Clar, és que aquí s'està fent responsable el pare o la mare, l'adult que hi ha a casa, del fet que aquell nen no hagi portat els deures. I és per això que l'adult, com que se sent recriminat ell, passa a assumir que és ell el responsable de fer els deures. I això no hauria de ser així, perquè aquesta responsabilitat és de les poques responsabilitats que tenen els nens i nenes. Per tant, deixem que la facin seva al 100%, sense substituir-los nosaltres en l'assumpció d'aquesta responsabilitat. D'aquesta manera ells podran aprendre a organitzar-se i podran aprendre que si no s'organitzen el temps per complir amb els encàrrecs que tenen, això té conseqüències. I aquestes conseqüències és molt interessant que com a adults, com a pares, les deixem viure. És a dir, que deixem que ells es trobin amb les conseqüències que té no portar els deures fets a l'escola. Clar, només tindrà conseqüències per l'alumne el fet de no haver portat els deures fets si allà hi ha un mestre que sap triar unes conseqüències adequades. Per exemple, si no has portat els deures fets perquè no els has fets a casa, no hi ha problema. Els fas a l'hora d'esbarjo i en comptes de sortir a jugar, doncs escolta, mira, toca fer deures. Això és una autèntica llàstima i un problema, perquè els nens necessiten l'estona d'esbargir-se. Però quan això els ha passat una vegada o dues, no tenen interès en no fer els deures a casa, sinó que tenen interès en portar-los fets, per no tornar-se a trobar amb això una altra vegada. És a dir, és això el que jo dic quan parlo de deixar que els alumnes assumeixin les conseqüències d'haver-se organitzat o no per fer la feina i treure els pares del mig.
A vegades penso que hi afegim a les famílies, perquè hi ha vegades que sí que és falta de responsabilitat dels alumnes, evidentment, estic totalment d'acord, però a vegades també passa que els nens tenen moltes extraescolars o que no arriben a casa fins a l'hora de sopar o de banyar-se o de... No? I llavors també falta que els nens disposin d'aquest temps per a poder-se responsabilitzar. No? A vegades això és aquest punt que potser sí que es pot, no diria recriminar, però sí comentar a les famílies.
Sí, els nens han de tenir temps, però també és veritat que el que dèiem al principi de tot, no? Quan m'heu preguntat si deures sí o deures no, jo deia, doncs depèn de com i de quina manera, perquè només s'haurien de fer els deures que siguin veritablement necessàries. I una feina ben feta a l'escola implica que de deures no n'hi ha d'haver gaires. Si nosaltres som capaços d'aprofitar el temps, aquest temps ben aprofitat ja farà que no tinguem potser tants deures, no? Llavors, amb menys temps també n'hi ha d'haver prou. Sí, és un autèntic problema que els nens moltes vegades passin tardes senceres només fent deures i activitats extraescolars i no tinguin gens de temps per jugar, perquè jo conec molts nens que no en tenen gens de temps per jugar.
Per jugar, per avorrir-se o per plantejar-se què fer, no? Perquè a vegades també és això.
Sí.
Clar, ells han de saber organitzar el seu temps i no els deixem.
Sí.
No deixem que aprenguin a organitzar-se el seu temps i els hi donem tot pautat de des de que es lleven.
Sí,
perquè ràpid esmorzar, ràpid arreglar-se, anar a l'escola, i surten de l'escola, si tenen l'activitat d'extraescolars, arriben a casa, ja a fer els deures, i a sopar, i anar a dormir. Què s'han pogut organitzar ells?
Efectivament.
Res?
Fins i tot hi ha famílies que aquest problema l'arrosseguen els caps de setmana. Jo treballo amb una família que em deien que els caps de setmana, doncs, molt sovint no fan cap activitat d'oci en família de tants deures pendents que tenen de l'escola. És a dir, aquests deures arriben a condicionar l'activitat de la família sencera. Vull dir que ja,
sí, sí,
ja no només els fills no s'organitzen, sinó que els pares tampoc.
Jo m'he trobat amb les meves netes d'anar un cap de setmana a veure'ls i passar-se el diumenge a la tarda fent deures, i deures que a vegades dius, però què li aporta això, no? Que no aporten res. I a més és com un càstig de repetir coses, de fer, per exemple, apuntar, jo què sé, doncs de l'1 al 100, mecànicament, pum, 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 pum. I dius, clar, hi ha coses que realment tu planteges si ho han de fer o no. A mi m'agafava unes ganes de dir, doncs mira, digue-li a la mestra que no ho has fet, i punto.
Sí.
Perquè, clar, quan veies aquella nana de la manera que estava, neguitosa, angoixada, i això, no?, per fer una cosa que veies que no li aportava res, és dur.
Crec que això té a veure amb el que hem dit abans del fet de pensar la feina del mestre. És a dir, deures per sistema, no. Deures perquè així treballin una mica més sobre el mateix, tampoc. Deures perquè hi ha una mancança, hi ha alguna cosa que veritablement cal reforçar i practicar, aleshores potser sí. Això, per tant, reduirà els casos dels deures a casos molt puntuals, d'activitats molt concretes per alguns nens i no tots. I hi haurà nens que aniran molts dies a casa sense haver-ne de fer, perquè hauran aprofitat prou el temps d'escola o perquè senzillament tindran assolit allò que s'hi està treballant.
Sí, nosaltres ens plantejàvem, no, el fet d'haver de prioritzar si activitats extraescolars, si deures, si lleure, si activitats en família, una mica, no, aquesta escala de priorització d'aquest tipus d'activitats.
Sí, clar, el més important és que els pares eduquin els seus fills i això es fa a través de les activitats en família. A escola s'hi aprèn el que s'hi aprèn a escola, al carrer el que s'aprèn al carrer, si és que encara és possible per a alguns nens. I a casa s'hi han d'aprendre altres coses que només es poden aprendre a través de la convivència en família. I és important que tots els entorns puguin tenir el seu espai. Que, sí, per tant, la feina d'escola no ocupi el territori dels altres entorns on també es fan aprenentatges valuosos.
Mm-hmm. També els deures en aquelles famílies que potser un cop el nen o la nena surt de l'escola i els nens, doncs, no sé, volten pel carrer fins a les 9 de la nit o fins a 8:45 de la nit, els deures poden ser també, no sé, l'excusa d'estar un ratet tranquil, sentat, pensant que no només sigui carrer o... No, perquè no totes les famílies tenen temps i ganes i dedicació, no?, amb aquest aspecte.
Clar, els nens que estan tot el dia al carrer, si el fet de fer deures implica que fan un petit treball de concentració, bé, en aquest cas, per aquests nens això pot ser interessant, sempre que no siguin uns deures que els facin avorrir la feina d'escola o l'aprenentatge, sinó que siguin uns deures, en aquest cas, per exemple, que els permetin veure quin sentit té l'escola, deures que permetin connectar allò que s'aprèn a l'aula amb allò que passa al món, no? Deures que els permetin entendre, per exemple, per què serveix, doncs jo què sé, aprendre a llegir. Doncs resulta que aprendre a llegir serveix per entendre, doncs, un rètol publicitari que ofereix alguna cosa interessant com una activitat per fer. És a dir, anar a buscar que aquests nens puguin connectar la seva experiència de l'escola amb la seva experiència del món. Perquè, si no, moltes vegades ells tenen la sensació que aprenen a l'escola només serveix per progressar a l'escola. Sí. És a dir, per anar aprovant exàmens i per treure notes que satisfacin els adults. Però no acaben d'entendre el valor que té per ells fixar-s'hi i aprendre de debò.
Sí, el benefici propi, no?
Sí.
I tu coneixes algun centre que s'hagi plantejat realment el tema dels deures? Com s'han de fer, bueno, una mica tenint en compte totes aquestes pautes que ens has anat dient?
Sí, sí, sí. Jo conec escoles on els nens s'enduen deures una vegada a la setmana, s'enduen un nombre de deures prescrit, per exemple, 3 activitats, però les que ells volen, en funció del que ells creuen que són les seves necessitats, i els tornen la setmana següent, un dia que està prescrit per aportar els deures, i aleshores el mestre corregeix els deures i comenta amb l'alumne quines coses ha de reforçar i en quines coses ha progressat. Clar, això estic parlant de mestres amb 15 alumnes. Jo no sé si això amb 30 alumnes o amb 25 és igual de viable.
Creus que és interessant que els deures els puguin autocorregir ells o bé que es faci una correcció conjunta?
No, és molt important que se'ls puguin autocorregir per ells. Fer l'exercici de la comparació, que en si mateix ja té valor, de què he posat jo respecte al que hauria... I sobretot perquè prenguin consciència de quins són els seus errors, no? Que prenguin consciència del seu progrés i del que encara han de continuar treballant. Jo crec que és interessant. Tots coneixem, probablement de fa uns anys, aquelles sessions de correcció de deures que a vegades s'enduien tota l'hora de, tota l'hora de classe, no?
Clar, i això té sentit, és a dir, quan tu, no, has comès un error en una activitat concreta i treballes aquella, té sentit, però quan les demés les has fet bé, no? És com molta estona, bueno, perduda, no?
Sí, sí, sí.
I tu, com a mare, com ho has viscut el tema dels deures amb els teus fills?
Doncs jo, com a mare, he tingut uns fills poc matemàtics i aleshores, com que se'ls havia de donar un cop de mà, jo vaig optar per buscar, en aquest cas va ser un cosí que tenim, que els ajudés en comptes de fer-ho jo, perquè això d'ajudar els teus propis fills, com que hi tens una relació emocional que és molt diferent de la que tens amb els fills dels altres, clar, sempre és complicat, no? A banda, vaig tenir també la sort que la meva filla doncs, ajudava els seus amics a fer els deures, de manera que venien a casa i aleshores ella disfrutava posant-los a treballar.
Ah, molt bé.
Vull dir que hi ha hagut una mica de cada.
Sí. I vas tenir la sort de que els deures que posaven els teus fills eren una mica així, tenint en compte les necessitats i aplicant-ho a la vida? O també eren deures així repetitius?
Sí, 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 la veritat és que els deures dels meus fills van ser molt estàndards. I d'aquells que segurament haurien pogut millorar.
Però bé, vaja, esperem que a poc a poc doncs, les escoles s'ho vagin plantejant i es vagin fent aquest altre tipus.
I ara, Alba, abans d'acabar, ara que estem a l'estiu, no? Que hem de començar a preparar els mestres aquests deures o no per l'estiu, aquestes recomanacions d'estiu, tu què ens aconsellaries?
Ai, jo us aconsellaria que l'estiu tinguin temps per avorrir-se, com dèieu vosaltres abans, sí, que no planifiquem tot el temps dels nostres fills. Hem de tenir present que quan un nen diu és que m'estic avorrint, la millor resposta que li podem donar és ostres, doncs, fantàstic, continua avorrint-te fins que trobis la manera de deixar de fer-ho. Perquè d'aquesta manera ells buscaran recursos.
Clar.
De l'avorriment en pot néixer la creativitat.
I tant.
El que ens passa moltes vegades als pares és que quan un nen diu m'estic avorrint, se'ns encenen totes les alarmes i sentim la necessitat de convertir-nos en una mena de parc d'atraccions dels nostres fills que els hi proporcionen activitats, idees, etc. No? Llavors, que s'avorreixin és molt interessant i que els aprenentatges els facin a través de la connexió amb la natura, de la connexió amb la vida, no? Que no llegeixin fulls, que llegeixin fulles. Que ens n'anem al bosc i que els ensenyem que doncs, hi ha una cosa que són els arbustos i n'hi ha una altra que són els arbres i n'hi ha una altra que són les herbes aromàtiques, no? Tot aquest aprenentatge que puguin fer a través nostre de les experiències en família serà, jo crec que no tan enriquidor, sinó més enriquidor que el que puguin fer estandarditzat en forma de fulls de quaderns d'estiu.
I pensant en aquells nens i nenes que els seus pares doncs, treballaran, que passen moltes estones amb els seus avis o estones a casa sols o bueno, no, acompanyats així relativament, què fem? Perquè no tots poden sortir... Bueno.
No, molts nens fan activitats tipus esplais d'estiu, cosa que és molt aconsellable. Jo crec que és una experiència de comunitat que està molt bé generalment. I els que es queden més a casa amb els avis saben moltes coses, si troben la manera de fer-se escoltar, això estarà molt bé.
Sí.
I si no, en fi, fins i tot hi ha programes i reportatges interessants que suggereixen alguna experiència o que tenen continguts en si mateixos atractius interessants pels nanos i per què no una estona poden veure'ls, no? Els avis també saben jugar. Per tant, fer jocs de taula, els jocs de taula són una experiència fantàstica de concentració. Hem d'estar per allò que fem, hem de mantenir les regles del joc, juguem tots en igualtat de condicions, hem de ser respectuosos amb els altres. També poden estar molt bé quan un nano s'ha de quedar a casa amb uns avis que el cuiden.
Sí.
D'idees n'hi ha moltes.
I jo,
en tot cas, vaig escriure l'any passat un decàleg que són 10 consells per l'estiu i el podeu consultar a la pàgina web. Vull dir que si fan falta idees...
La pàgina web?
Sí. Sí, la pàgina web és www.albacastellví.cat.
D'acord.
De cara a preparar els mestres o també una mica... De fer una mica de difusió de cara als pares sobre el tema aquest dels deures, es fa algun tipus de formació?
Sí, mira, precisament els dies 14 i 15 de juliol a la Morera del Montsant farem un taller de 12 hores, ens estarem el dissabte matí tarda i el diumenge al matí, tots aquells pares i mares que vulguin venir, pensant en la nostra funció com a pares, no? El taller es diu Educar sense cridar i aprendrem tècniques per educar doncs, amb serenitat i amb confiança, no? Una mica per fer front als reptes de la vida quotidiana com a família, de tal manera que els gaudim, els nens i nenes. Per tant, hi farem continguts com ara com podem evitar haver de dir les coses 50 vegades, com podem fomentar la responsabilitat, l'autonomia dels nostres fills. Allí parlarem d'aquesta qüestió dels deures, no? Fins a quin punt ens hi hem de posar o no ens hi hem de posar, com ho podem fer per no posar-nos-hi, perquè a vegades no és fàcil contenir-se, nosaltres els voldríem ajudar, com aconseguir no perdre la calma en els moments en què les coses són complicades. Doncs tot això ho parlarem durant aquesta formació, que està oberta, queden poques places, però hi sou a temps, per tant, només cal que escriviu un correu electrònic a a.vallhonrat@albacastellví.cat.
Ho podries repetir? Que ho apuntem.
L'adreça és a.vallhonrat, amb una H intercalada després de la L, a.vallhonrat@albacastellví.com. Perdó, he dit .cat i en aquest cas és albacastellví.com. I si no, em podeu escriure a mi mateixa, alba@albacastellví.cat, en aquest cas. Jo us respondré donant-vos tota la informació sobre com es fa la inscripció, com es fa el pagament.
Molt bé.
És, penso, una bona oportunitat per relaxar-nos com a pares i poder començar l'estiu fent les coses, en fi, de la millor manera possible, no? De la manera més serena i més tranquil·la possible.
Molt bé, doncs moltes gràcies, eh? Se'ns ha ja exhaurit el temps. Et donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, haver participat en aquest programa i haver-nos donat totes aquestes idees que penso que, ojalà, doncs que molts mestres les posin en pràctica també, eh?
No, doncs gràcies a vosaltres per fer un programa com aquest. És un programa que ajuda a pensar sobre la tasca d'educar i això és molt valuós. Per tant, molt contenta d'haver-hi participat. Gràcies.
Gràcies, Alba.
Fins aquí el darrer programa de la temporada del programa L'Art d'Educar. Esperem retrobar-nos amb tots vosaltres el mes de setembre quan iniciem la nova temporada. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i un bon estiu.
I una bona revetlla.